al matí. Fem salut amb el Parc Taulí.
La pandèmia de coronavirus ha deixat moltes seqüeles a la nostra societat. Una de les més importants, com hem anat parlant en aquest programa, ha estat la salut mental, especialment entre els més joves, amb els trastorns alimentaris creixent de forma exponencial. Per millorar-ne la seva atenció, el Parc Taulí acaba de posar en marxa un nou hospital de dia per a adolescents i joves amb trastorns de conducta alimentària. Nosaltres volem conèixer com funciona i per això avui parlem amb la Laia Castro, que és psiquiatra del Servei de Salut Mental Infanto-Juvenil del Parc Taulí. Bon dia i benvinguda.
Bon dia, Raquel.
En quin moment sorgeix aquesta necessitat de crear aquest hospital de dia? Suposo que vau notar, no?, un augment dels casos.
Doncs sí, la veritat és que ja abans de la pandèmia semblava que, bueno, hi havia un lleuger increment, però que no era molt marcat. Però després del confinament, inicialment, no?, pensàvem que venia potser més arrel d'això, va haver-hi un boom, un augment increïble de casos, sobretot amb joves, cada cop a un perfil de pacients més joves i més greus, de trastorns de la conducta alimentària, més en noies, però també ja està havent-hi més casos en nois. Aquest augment s'ha mantingut en aquests últims anys, no? Que ja portem postpandèmia, i ha creat una necessitat de donar un altre, oferir un recurs que no disposàvem encara al Taulí i que ja portava temps, no?, amb aquesta necessitat, que és el recurs d'hospital de dia, que és una opció intermitja entre les consultes externes, que són, no?, un tractament més ambulatori, menys intensiu, i l'hospitalització total, que al final significa, no?, estar 24 hores ingressat, hi ha una gravetat molt més alt, molt més intensa, no?, del trastorn, i quedava aquest espai de poder oferir un tractament més intensiu amb un equip, no?, molt més variat, ja no només de psiquiatria, psicologia i infermeria, com podem oferir des del CESMIC, des de les consultes, i sense la necessitat d'estar ingressat 24 hores i extreure totalment el pacient del seu entorn.
Per tant, entenc que és un recurs entremig, no?, entre, doncs, el que es pot oferir en una consulta, no?, i en una hospitalització.
Sí, és un tractament que, de fet, no?, es diu hospital de dia, i quan parles amb el pacient, moltes vegades hi ha un primer inici, una part de rebuig, a vegades inicial, perquè els dius, vas a ingressar, no?, perquè es considera un ingrés, però és un ingrés parcial. És un ingrés en el sentit de que no està anant un dia a consulta cada setmana, cada 15 dies, cada mes, com pot ser, no?, en les consultes, en el programa específic de trastorns d'alimentació, però el que fa és venir cada dia de la setmana, o a vegades varis dies, si no es requereix tots de venir de dilluns a divendres, en un horari més llarg, no només ve a fer una visita, sinó que ve a fer, doncs, en el nostre cas, arriba a l'hora de dinar, perquè com que, no, la part de l'alimentació, normalitzar-la també és un treball important des del nostre equip, ve a l'hora de dinar i quan estigui en ple funcionament, perquè ja us explicaré que no estem funcionant al 100% encara, fins a l'hora de sopar. Llavors fent tres àpats principals, com són dinar, berenar i sopar, amb nosaltres, i enmig de tots aquests espais ja terapèutics a per si, dels àpats, amb un equip d'infermeria, de psicologia i de més professionals que us comentaré que hi ha, també hi ha totes les teràpies.
Clar, ara ho has dit, no?, que la posada, doncs, en marxa d'aquest servei s'està fent de forma progressiva. Quan es començarà, doncs, o com s'està fent ara mateix, no?, com està funcionant i de quantes places es disposa, no?, i de quants pacients?
Doncs, com molt bé has dit, no?, és un recurs que quan estigui en ple funcionament comptarà amb 15 places, no?, de menors de 12 a 18 i amb possibilitat, no?, d'incloure alguns pacients de fins a 24 que ja estem donant atenció a nosaltres inclús des del servei d'infanto-juvenil, perquè sabem que és un trastorn que a vegades s'allarga en el temps. De fet, és un trastorn que en alguns casos es cronifica i en adults també passen tota la vida, no?, rebent un tractament, però hem decidit posar aquesta franja perquè siguin adults, joves i menors, i hi haurà aquestes places. A dia d'avui, què ha passat? No tenim tot el personal complet que havíem de tenir a l'hospital de dia. Entre altres, per exemple, ens falta, no?, un auxiliar d'infermeria, que és molt important que acompanyi l'infermer en tots els àpats. Per això no hem pogut obrir en horari complet, estem fent fins a les 7:30, llavors fem de com a àpats el dinar i el berenar, encara no podem donar el suport en el sopar, i el faltar-nos part del personal, però haver-hi aquesta necessitat de donar una resposta a l'increment de trastorns d'alimentació, vam decidir fer aquesta obertura parcial. Llavors hem obert 3 dies a la setmana i oferint aquest horari. Això ha fet que no puguem assumir les 15 places, sinó que de moment estem amb 5 places i possibilitat de que en algun cas ampliar alguna mica més. Però la nostra idea és que durant aquest primer trimestre de 2023 puguem comptar amb l'equip complet i puguem arribar a obrir amb totes les places.
Que però faria aquestes places, però necessitaríeu més davant d'aquest allau que comentaves de casos arran de la pandèmia que s'ha estabilitzat, no sé, per fer front doncs, a aquesta realitat?
És possible. És possible que siguin unes places que s'acabin quedant curtes i que es necessiti ampliar. És veritat que és una bona quantitat de places a oferir, comptant que no n'hi havia i que és un recurs nou, però si es manté aquest augment de casos de trastorns alimentaris, sí que podria ser que fessin falta més.
Quins són els pacients també susceptibles d'accedir a aquest servei i com us arriben?
Aquests pacients són moltes vegades pacients que venen d'un ingrés hospitalari, que estaven molt greus, amb pèrdues de pes molt greus o molt ràpides, o també amb altres símptomes com vòmits o altres conductes, esport excessiu, però que han requerit un ingrés hospitalari de 24 hores, de 24 hores normalment són bastant més llargs, i que necessiten fer un pas intermig abans d'anar només a consultes, rebre un següent tractament també intensiu, però no poden passar només a una consulta cada setmana. Llavors, aquests són un dels perfils de pacients que arriba. Un altre són els que nosaltres ja estem atenent des de consultes, perquè és veritat que la via d'accés sempre és des de salut mental. No pot venir un pare i demanar-ho ell mateix o un pediatre, fer la derivació directa a l'hospital de dia, sinó que han de derivar-nos a nosaltres a les consultes de salut mental, i un psiquiatre o un psicòleg que ho atén valora necessita un tractament intensiu, perquè nosaltres tenim també un programa específic dintre de consultes de TCA que portem els mateixos referents que estem a l'hospital de dia i que els donem intentem fer aquest seguiment una mica més intensiu de consultes setmanals, quinzenals, a ser possible. Llavors, si està fent aquest seguiment i tot i això hi ha una pèrdua de pes que no s'aconsegueix remuntar, hi ha un malestar que interfereix molt relacionat amb el trastorn d'alimentació en l'àmbit acadèmic, en l'àmbit familiar. Si es donen aquestes situacions, a vegades necessita intensificar el tractament. Llavors és quan aquests pacients són candidats a entrar a hospital de dia, els hi proposem. És veritat que és un tractament totalment voluntari, llavors necessites també que hi hagi un mínim de consciència i de col·laboració per part del pacient i dels pares, perquè és un tractament familiar, al final també és molt important el paper de la família, i quan ingressen les noies i els nois també ingressa la família. Això és una cosa que sí que ens agrada molt dir-los, de que no és que vingui només a fer teràpia, és veritat que el que passarà més hores amb nosaltres serà el noi o noia, però la família és una peça clau en l'acompanyament, en la curació, en el tractament d'aquest pacient i en l'ingrés.
Perquè és important que sigui una peça clau i com s'involucra, com participen aquestes famílies.
Que al final estem parlant majoritàriament de pacients menors d'edat. Per començar, segueixen, encara que pensem a vegades que els adolescents són una mica com un adult petit, són menors, encara necessiten una cura dels seus pares, i la part d'alimentació, com que durant els trastorns d'alimentació hi ha una obsessió amb l'alimentació, ja sigui les conductes més de restringir el que mengen o de tenir un descontrol, però a nivell cognitiu els seus pensaments queden envaïts totalment per l'alimentació, pel pes, per les calories. El que demanem és que la família faci un paper clau, inicialment també ja de controlar aquestes coses, de ser els que s'encarreguen dels menús, de l'alimentació, de decidir què és el que s'ha de menjar, el que no, quines són les quantitats, i no deixar-li a la pacient o al pacient perquè ja es passa prou hores pensant en això. No és algo que necessiti. Llavors, aquesta part de col·laboració és difícil a vegades per part d'ells, perquè tenen molts dubtes i ens ho expressen molts, i quines són les quantitats i fins a quin punt li marco, i quan, de què parlo, no puc parlar d'això, ho haig d'evitar. I aquesta part, donar-los aquesta part d'informació és molt important. Després també influeix moltes vegades situacions familiars, dinàmiques que potser sense cap mala intenció s'han dut a terme i també tenen a veure amb el trastorn. Llavors ajudar-los a poder-les veure, poder intentar fer canvis, és molt important.
Com a, per exemple, quines dinàmiques?
Bueno, a vegades trobem coses també com aquesta tendència que hi ha a la nostra societat, no?
Sí.
De dur una dieta saludable, però a vegades en com dietes, no com una dieta mediterrània equilibrada, no? Sinó famílies que la mare o el pare tenen tendència a anar fent dieta, no? I ho tenen normalitzat. I potser no s'adonen de que això... en el seu fill, si està passant, per exemple, per un trastorn d'alimentació, és una cosa que no poden fer, que no poden estar exigint-li al fill, no, que mengi unes quantitats anormals per l'adolescència amb una varietat d'aliments que inclou, per exemple, menjar fregits, menjar fast food, no, alimentació així s'escombraria, quan ells no ho estan fent. Llavors, no poder veure que a vegades... hàbits que han adquirit ells, que tenen normals, també estan posant difícil el fil de recuperació, que poden haver influït, no?, d'alguna manera en, juntament amb factors biològics i amb altres factors socials, no?, a aquest desenvolupament d'aquest trastorn, doncs és important que ho puguin veure i puguin tenir on treballar-ho.
Dotar-los de totes aquestes eines que després també s'enduran a casa, no?, per doncs, a continuar doncs, a fomentant aquests hàbits saludables i predicant amb bons exemples, no? Com responen també els pacients, no?, aquests 5 pacients, aquestes 5 pacients que de moment teniu, com estan responent a aquests serveis, a aquest acompanyament, a aquesta atenció i a aquesta implicació, no?, de les seves famílies?
De moment la resposta s'ha sigut molt bona.
Uh-huh.
És veritat que doncs, bueno, en aquest cas hi ha una tercera via d'accés a l'ingrés hospital de dia,
sí,
que no he comentat perquè, bueno, és com una situació de traspàs ara mateix que estem posant-lo en marxa, que és una de les pacients, per exemple, ve de l'hospital de dia d'adolescents, que hi ha general de diferents patologies de salut mental, no? I és veritat que van decidir que, com que el problema principal era l'alimentari, pogués fer aquest pas amb nosaltres. I la resposta que estem rebent és molt bona, tant per part d'ella i la família com per part d'altres pacients que tenim que han vingut de consultes o de la planta, no?, d'hospitalització completa. I la veritat és que se senten, sí, sobretot els pacients, no?, el ser que també aquests 5 inicials, tenir més hores de terapeutes per ells, el ser més pocs, doncs estan rebent molt bé aquest treball més intensiu de les dificultats que tenen, no?, a l'hora d'afrontar els àpats, a l'hora de veure's a ells mateixos, d'agradar-se, aquesta part també d'autoestima d'un mateix, de l'autoconcepte. I la resposta és bona i de moment, bueno, és una etapa molt inicial perquè fa unes setmanes que el vam obrir i no podem parlar, no?, de l'evolució dels pacients, perquè encara és molt aviat, però les sensacions són bones.
Quines són les necessitats també que tenen, que us transmeten, i també quins són els professionals, no?, que complementen tot l'equip que
és
que
veritat, no, he dit que comentaria, al final no he parlat de l'equip que estem treballant-hi. La veritat que una de les parts més interessants de l'Hospital de Dia és l'equip multidisciplinar que hi ha, no?, de diferents professionals, que inclou des de psicòlegs i psiquiatres fins a infermeria, el company, no?, o companya d'auxiliar d'infermeria que encara ens falta, hi ha també treball social, hi ha una professora, una docent, que també és una part essencial, no?, perquè tenim en compte que són tots ara mateix menors d'edat i encara després també, no?, és un vincle amb la part acadèmica molt important, i una terapeuta ocupacional, que també és molt important per treballar alguns aspectes i sobretot una part que volem posar en marxa, perquè està bé començat, sí, només 3 dies, encara no hem pogut començar els grups, que també és una part, no?, important del tractament, els grups terapèutics, que és el treball des del cos. I aquesta terapeuta ocupacional, a part de moltes altres funcions que compleix, una de les que volem que ens ajudi, no?, és a posar en marxa un grup que treballi també a la part més psicomotriu, la part del cos, que a vegades és la que ens queda més oblidada, no?, en els tractaments que fem més des de la part cognitiva.
Són diferents els abordatges que es fan depenent també de l'edat del pacient, o es té més en compte segons el tipus de trastorn que pateix?
Es té més en compte el tipus de trastorn, perquè és veritat que són perfils diferents. Moltes vegades, quan parlem de trastorns d'alimentació, la gent pensa més aviat en l'anorèxia nerviosa, no? I en l'anorèxia nerviosa més típica, no?, que s'imaginen una noia, perquè és veritat que majoritàriament són noies, però també hi ha nois,
sí,
amb un pes molt baix, molt prima, que no menja, no? I això és una part dels pacients que tenim, és veritat, però també hi ha altres pacients, per exemple, amb anorèxies nervioses atípiques, que nosaltres en diem, no? Que, per exemple, no tenen un pes baix. Poden tenir un pes normal, poden tenir unes restriccions alimentàries, però poden tenir combinat amb moments de descontrol i d'afartaments. Tenir conductes que a vegades no tenim presents o no associem tant amb els trastorns d'alimentació, com són l'esport excessiu, no? Un esport que es converteix per aquests nois i noies en una obsessió i una activitat enfocada només a cremar calories, no en el que probablement molts abans utilitzaven, no? Que era un esport per compartir amb amics, per desfogar-me, per fer una vida sana. I després també hi ha els casos, no, de bulímia nerviosa, en què hi ha molt descontrol, més impulsivitat, i això també es nota no només en la part d'alimentació, també en la part emocional, no? Solen ser nois o noies molt més impulsius i amb fluctuacions d'ànim, no? Tot ho viuen molt més intensament, llavors també tenen problemes afectius, emocionals, no? Que interfereixen a les seves relacions amb els companys, amb la família, i també tenen, no, conductes com compensacions o purgues, que nosaltres anomenem, que poden ser els vòmits, poden ser l'ús de medicacions amb finalitats de perdre pes. Llavors, tots aquests pacients també són atesos, i és veritat que ens és molt més interessant a nivell terapèutic, sí, treballar segons, no, el perfil de pacient i dirigir-nos més als símptomes que no per l'edat en si.
Abans, amb la teva reflexió i explicant una mica el perfil, ja hem començat a trencar alguns mites, no?, i estereotips, però és veritat que darrere dels trastorns de conducta alimentària encara hi ha una part, no?, que la societat no acaba d'entendre, i que també m'agradaria, no?, que expliquessis tot el que hi ha, tot el que s'amaga, no?, darrere d'un d'aquests trastorns.
És veritat que sí, que el trastorn de la conducta alimentària, al final, no?, s'associa això a una part d'alteracions en l'alimentació, en el menjar, que és només la punta de l'iceberg de tot el que hi ha darrere. Al final, això, no?, moltes persones que no ho entenen, inclús alguns pares, no?, et trobes que venen pacients queixant-se dient: és que el meu pare em diu, menja i se't solucionarà tot. No? Només has de menjar. I al final, la dificultat que hi ha a l'hora de menjar amb normalitat, de poder controlar l'impuls, no?, d'enfrontar-se a aliments com la xocolata, per exemple, no?, i no descontrolar-se i fer-se un afartament d'això, ve associat amb moltes altres dificultats, com problemes, no?, en el concepte d'un mateix, no? Estan també en una etapa molt vulnerable, que és l'adolescència, que s'estan descobrint ells mateixos qui són, no?, qui volen ser, comparant-se amb el grup, comparant-se amb la societat, i al final tenir una imatge forta de tu mateix, o en situacions també difícils, no?, al teu voltant, com poden ser canvis vitals importants, canvis a la família, a la pandèmia, que ha suposat una dificultat molt gran per tothom, però per als adolescents molt més, en l'etapa en què estaven, trobar-se aïllats de tots els seus companys. Això al final també fa moltes vegades, no?, que tu depositis, que tu decideixis d'una manera inconscient, realment, no?, posar aquest malestar i buscar el control en alguna cosa. I a vegades una cosa fàcil de controlar d'alguna manera, no?, és el menjar, el que menjo, que no menjo, què faig, què deixo de fer, relacionat amb la imatge, molt més fàcil que controlar el que ens està passant al voltant.
Totalment. Per la gent que ens escolta a casa, no?, també algunes pautes, algunes senyals, no?, d'alerta també, perquè siguem conscients com a pares de que potser, doncs, el nostre fill o la nostra filla té un problema, no?, un trastorn alimentari que no som conscients.
El primer de tot també és observar canvis, no?, perquè pot ser que hi hagin persones que hagin menjat sempre poquet, però no ha canviat això, no?, i no hi ha altres conductes que canvien. No té per què voler dir que hi ha un trastorn d'alimentació, però canvis en la conducta alimentària, començar, no?, a observar que el nostre fill o filla comença a seleccionar molt el menjar, a obtenir preferència per aliments molt sants, no vol res processat, comença a saltar-se àpats. Inicialment, no?, solen ser àpats més fàcils de passar desapercebuts per la família, com els berenars, el mig matí, l'esmorzar. Haver-hi una obsessió per com es veu, més negativa, no? Buscar molt l'observar-se constantment, fer comentaris comparant-se amb els altres, en negatiu ell mateix, parlar malament de si mateix, l'aïllament, s'aïllen molt, no? Quan comença a haver aquests trastorns, al final, a poc, deixen de fer coses, perquè al final ens relacionem molt a través també de trobades que inclouen menjar, com el quedar amb els amics i berenar, anar a sopar fora, demanar-nos unes pizzas, que és un aliment prohibidíssim quan estem passant per un trastorn alimentari. Doncs totes aquestes conductes, o el que comentava de l'esport excessiu, no? Un interès de cop i volta per fer unes quantitats d'esport que abans no feia, o a casa mateix no poder parar quiet, no? Veure el nostre fill que estava per casa normalment, a lo millor tirat tota la tarda en el sofà, que li hem de posar en marxa perquè està mirant la tele o el mòbil, i de cop i volta no para de moure's, encara que sigui mirant el mòbil també, però no para de moure's per casa, no? I està tota l'estona actiu. Totes aquestes senyals sí que són senyals per poder, no?, sentar-nos amb el nostre fill, parlar, a vegades inclús els amics també, no? Si ens estan escoltant, parlar als amics, si no saben com ajudar-lo amb els adults que tenen al seu voltant, no? Perquè a vegades ens trobem que són els amics dels nostres pacients els que han acabat parlant amb els pares, diguent-li, mira, veiem malament en aquesta persona, no? Sisplau, ajudeu-lo. Perquè al final els pares són la via per poder accedir al metge, no?, i demanar al seu pediatre, al seu metge de capçalera, una consulta perquè pugui valorar-ho i fer-nos la derivació pertinent.
Quant de temps es pot allargar, no?, el tractament? Abans has dit que també hi ha casos, no?, que es cronifiquen, però per regla general?
Són tractaments llargs. És veritat que inclús parlant ja de l'ingrés a hospital de dia mateix, són ingressos de mesos, de varis mesos. Pot arribar a ser mig any perfectament, perquè són tractaments llargs que requereixen normalitzar també unes conductes, a part de tot el tractament psicològic, no? Normalitzar uns hàbits alimentaris que s'han vist molt alterats. I això, per poder considerar-ho també, és veritat que mantenim normalment, no?, fins a un any de seguiment des de que s'ha estabilitzat i que veiem que està tot bé. Llavors, són tractaments llargs també des d'aquesta part, sabent els pares, no?, i tenint la seguretat de que dir, hi haurà una part que el seguirem perquè estem veient que està bé, només volem assegurar que segueix estant bé i que quan donem l'alta ha mantingut aquesta estabilitat.
Doncs moltíssimes gràcies per explicar-nos aquest nou servei del Parc Taulí, aquest centre de dia per als adolescents i per als joves. En seguirem parlant, a veure com va evolucionant, com es van ampliant aquestes places i també els tractaments i els serveis que oferiu. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Raquel.